Ja. És veritat que en els Oscars això ha passat també alguna vegada. Uh-huh. S'ha premiat la millor pel·lícula i en canvi el director n'ha quedat exclòs. Però molt poques, també s'ha de dir, molt poques. Però també s'ha d'entendre que als Estats Units, jo no hi estic d'acord amb això, però als Estats Units, i d'això es queixen molts directors nord-americans, el director no té el reconeixement d'autor, com el té Europa. Es considera una peça més de l'engranatge. Uh-huh. I, per tant, se'l minimitza una mica injustament. En canvi, Europa no. Europa és l'autor, igual que hi ha una...
Molt més pes al cinema d'autor a Europa,
sí,
que als Estats Units.
El director és l'autor de la pel·lícula. Igual que una novel·la té un autor, doncs una pel·lícula té el seu autor. La diferència és que l'autor de novel·la treballa sol, a casa, i l'altre treballa amb un equip de gent, però el dirigeix ell. Per tant, no tenia sentit que es premiessin millor tots els apartats, millor direcció, fotografia, direcció, etcètera, etcètera, i que, en canvi, l'artífex de tot allò, el que coordina tot allò, no se li doni cap premi.
Clar.
Tenint en compte que, a més, els premis es diuen millor pel·lícula, millor director de fotografia, etc. Per tant, si són els millors, no, és a dir, no es pot dir... És que un altre director els hagués dirigit millor, no? Escolta, si han guanyat l'apartat de millor, vol dir que millor no ho podien fer. Uh-huh. Els altres no eren tan bons. Per tant, el director, que era el pare de tot allò, hauria d'haver guanyat. Molta injustícia per José Luis Cuerda.
Les últimes pel·lícules que ha fet?
Sí, ell ha fet... Va fer molt poques, oi? Les últimes van ser, per exemple, doncs, La educació de les hades, amb Roberto Darín i Irene Jacob, Los girasoles ciegos, amb Maribel Verdú i Javier Cámara, Todo es silencio, amb Juan Diego, i també Tiempo después, que és la darrera de totes, i aquesta la va fer l'any 2018, dos anys abans de morir. Avui li hem dedicat aquest cinema a la xarxa, arran precisament del seu decés, que va ser el 4 de febrer passat, com hem dit, a 72 anys, a conseqüència d'una embòlia. Li direm adéu escoltant una cançó que es diu El corazón i que interpreten un professor i els seus alumnes a la pel·lícula Amanece, que no és poco.
Sangre roja, si él se detuviera, a las pocas horas negra se volviera. Pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir. Pero no deja de batir, everybody.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs, 12 i 13 minuts, hem acabat d'escoltar tot el que ens portava en Víctor Alexandre, cinema a la xarxa, avui recordant el director José Luis Cuerda, ens deixava el passat 4 de febrer als 72 anys. Bé, i és aquell moment que acabem la primera hora i donem pas a la segona.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora des d'ara fins al punt de la una. A la una, notícies, i ara és el moment de donar la benvinguda a l'Abel perquè ens expliqui quins seran els temes a tractar. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Molt bé, doncs, notícies a la una i... Bueno, Quasi, quasi la gent que ens està escoltant ja s'imagina cap on tiran els trets, que es diuen, no?
Sí, però voldran saber com afecta això a l'escala, quines Exacte. Mesures s'han pres i quines són les recomanacions d'actitud o de prevenció que s'han de prendre. I aquest serà el fil conductor, sobretot, de l'informatiu local d'avui i ara mateix de l'abans. Monotema Covid-19 o el coronavirus i com ens afecta en el nostre ram, com ens afecta en l'àmbit local. D'un informatiu on comentarem l'alteració del ritme de vida normal de qualsevol població, en aquest cas que l'escala, amb centres escolars tancats, des d'escola bressol fins a institut, amb edificis municipals tancats, des de l'Ajuntament fins al pavelló, passant per la llar del jubilat, bar i inclòs, i amb suspensió d'activitats culturals, institucionals i esportives. Tot plegat dins el gruix de mesures per combatre o per contenir, tant com es pugui, el Covid-19, altrament conegut com el coronavirus. Des de l'Ajuntament, via decret d'alcaldia, s'ha resolt activar el pla d'emergència municipal en fase d'alerta. Això inclou disposar mesures específiques de caràcter preventiu que inclouen, en primer lloc, disposar que l'oficina d'atenció al ciutadà atendrà presencialment només si hi ha cita prèvia o només en aquells casos que sigui estrictament necessari. Amb això, i aquí ens en fem ressò, es fa una crida a la població, a tothom qui ens escolti, a tothom qui n'estigui al cas, perquè tots aquells tràmits que s'hagin de fer a l'Ajuntament, a través de l'oficina d'atenció al ciutadà, si és possible, es resolguin telefònicament. Si no és imprescindible, que no es vagin a fer aquests tràmits mentre hi hagi aquest pla d'emergència activat. Telèfon de contacte al 972-77-48-48, tràmits telemàtics a través del seu.lescala.cat o altres consultes a través del correu electrònic a través de oh@lescala.cat. Mesures aquestes a nivell municipal, a nivell d'ajuntament. Serveis tancats, podríem llistar-los. Són tancats al públic equipaments i serveis municipals com la biblioteca, l'Alfolí, el Museu de l'Anxovi de la Sal, l'Espai Jove, la Sala Polivalent, el camp de futbol, la piscina municipal, el pavelló municipal de l'esport, les pistes de tennis, l'escola municipal de música, l'escola d'adults, la llar del jubilat, el CER i els centres cívics municipals. No hi haurà diumenge, no hi haurà mercat setmanal. Això dèiem a nivell d'ajuntament. Aquest migdia tindrem més informació a partir de 1:45, per tant, de cara a l'informatiu de la tarda en Catràdio, de cara a l'informatiu del vespre en televisió, del Consell Local de Salut, que es reunirà, hi ha una reunió extraordinària i d'urgència convocada per a 1:45. Abans d'aquest Consell, però, ja avancem que un programa com és el Parlem d'aquest vespre a Canal 10 Empordà fa una entrevista amb responsables de la Fundació Salut Empordà, responsables, per tant, del Centre d'Atenció Primària. I d'aquí ja n'extraiem un titular i en farem un resum a l'informatiu que diu que, tot preveient futurs casos de coronavirus, la Fundació Salut Empordà ha posat en marxa un pla de contingència. Què inclou? Doncs a través d'aquest pla de contingència es posposen totes les visites, proves i tractaments que no siguin urgents, amb l'objectiu d'alliberar espais i alliberar professionals de cara a possibles atencions que facin falta si sortís algun brot d'aquest virus. Les cites posposades es comuniquen i es van comunicant per telèfon als usuaris. El tema d'àmbit local, el tema més concret de l'àmbit sanitari. I llavors un exemple d'un servei tancat, però on es continua prestant servei. Escola Municipal de Música. Diu, davant les mesures preventives pel coronavirus, l'Escola de Música El Gavià opta per fer classes en línia, un sistema que els permet seguir formant els seus alumnes sense haver de perdre totalment o no trencar totalment el ritme d'aprenentatge musical. I seguint l'estructura habitual de tot informatiu, un bloc esportiu. I ara tu em podries preguntar, Joan, i què direu d'esports?
Exacte. Sí. Hi ha alguna cosa que els pugui explicar d'esports? Que...
Res.
Res, no?
sí que es pot explicar tot. Bé,
coses, bueno, es pot explicar el mateix que estàs explicant ara
en l'àmbit esportiu.
En l'àmbit esportiu.
Que no hi ha cap competició.
No
es disputa cap partit ni de futbol, ni de bàsquet, ni de tennis de taula, ni d'altres esports. Tot s'ha aturat. En el fons, estem envoltant i revoltant sobre el mateix, però hem d'anar prenent consciència que davant d'una alarma, una alerta, un perill com el coronavirus, com menys moviment i menys contacte hi hagi entre humans, diguem-ne, millor, perquè evitem la propagació del virus, que es propaga a través dels esternuts, a través de la saliva, a través del contacte pell amb pell. Si ens aïlléssim, si fóssim perfectes i ens aïlléssim, segurament aquest virus no podria córrer, saltar d'un a l'altre. Com que la raça humana som com som, hem d'intentar atenuar-ho, aminorar-ho al màxim, però és evident que qui ets tots, no ens hi estarem. Per tant, totes les mesures que es prenguin són benvingudes, tot i que segurament sempre són poques. En l'àmbit esportiu, 1, no hi ha competicions, i 2, una de les més sonades és la suspensió ja d'ahir a la tarda vespre del MIC, el Torneig Internacional de Futbol Base, que reuneix clubs de tot el món. Doncs els seus responsables, veient com està el pati, doncs decideixen anul·lar el MIC 2020. No hi haurà MIC, per tant.
De fet, es veia venir, com ja es va anunciar, que no vendrien els asiàtics i no vendrien els de la Índia. Més o menys es preveia que seguiria el mateix pas seu, que el mateix pas que el Congrés de Mobile Congress.
Mira, ens queda només l'agenda i el temps, però no me'n sé estar. Abans no m'ofereixis un cafè, com que avui no parlarem de territorial, parlem de competicions d'àmbit mundial. Jo me'n faig creus, me'n faig creus que abans d'ahir es disputés el partit Liverpool-Atlètic de Madrid.
Exacte.
Amb un estadi ple a petar, i entre ells, entre aquest públic, 3.000 madrilenys, 3.000 aficionats de l'Atlètic de Madrid, que havien viatjat des d'una ciutat on ja hi havia hagut el brot que hi havia hagut i ja hi havia la situació de l'alerta o l'alarma que hi havia. Dius, ostres, faig creus.
I a més, que els hi posaven el micro als aficionats que anaven cap allà, aviam si els havien fet algun control.
I responien, no, cap.
Cap ni un. De fet, ja deia, l'últim partit que es podrà veure així és en públic, però bé, clar, era l'últim partit, però ja no en públic, és que no en podíem veure cap més, perquè que anaven dient, dius, hi ha gent, però ja a partir d'ara ja no es veurà cap més partit. De fet, l'altre que es jugava, que era el del Paris Saint-Germain, ja es va fer sense públic. I l'NBA també sense públic, que inclús sortia LeBron James, que ell deia que ell sense públic no jugava, que millor que se suspenés, ja feia aquestes declaracions.
I és clar, dius, home, panem et circenses, deia els romans, vuit a menjar i circo. Doncs el menjar més o menys el tenim, sembla que almenys el nostre país resol, ara el circ és el futbol. I aviam si ens sabrem estar 15 dies sense futbol.
Ja, això ja costarà més. Perquè dic, és el que parlava, estàvem ben acostumats perquè acabava la temporada, però sempre hi ha alguna competició. Aquest any, per exemple, si no se suspèn, un cop acaba la Lliga, hi ha l'Eurocopa de seleccions, després venien els Jocs Olímpics, i després ja començaven els tornejos d'estiu. A part, amb el tour que queda pel mig i tot això, aquesta competició, sempre n'hi ha alguna cosa i altra, quan t'entens amb alguna cosa, però el futbol para molt poc, perquè ja de seguida comença la pretemporada i ara estem acostumats amb la pretemporada que facin aquests partits amistosos o algun torneig que els donin per televisió. Vull dir que sempre estàs en competició esportiva durant tot l'any.
No és broma i les conseqüències poden ser fenomenals d'aquest episodi. Ens quedava pendent el capítol de l'agenda d'activitats, i aquí agraïm les comunicacions que ens van fent tots els col·lectius, totes les entitats que tenien alguna cosa prevista pel cap de setmana. Si hagués estat un divendres normal, avui parlaríem a l'agenda de la xerrada de mesures urgents per a la millora de l'accés a l'habitatge, un acte que convocava la PA de l'Escala, s'havia d'haver fet a la llar del jubilat, suspès. Hauríem parlat de la conferència sobre el comerç online a càrrec de Judit Figueires, en aquest cas ho convocava la UBET, es havia d'haver fet a l'Alfuli de la Sal. Suspès. Hauríem parlat de la reunió informativa del Via Crucis 2020 que convocava la comissió al Rosetó i s'hauria d'haver celebrat aquesta nit al CERN. Aquí la reunió, si s'hagués pogut fer i no hi hagués cap bloqueig, era per començar a parlar dels assajos, el calendari, les altes, les baixes, respecte a l'any passat.
Correcte.
Aquí hi poso't el matís d'ajornada.
Ajornat, sí.
Perquè si es compleix, si no hi ha pròrroga, si es compleix que aquesta aturada o aquest bloqueig és només per 15 dies, el divendres 27 es faria aquesta reunió i hi hauria el temps just i necessari, si més no l'imprescindible, per no haver de prescindir del Via Crucis vivent de Setmana Santa. El divendres 27 s'explicaria que queden quasi dues setmanes disponibles per assajar i intentar tenir-ho tot a punt pel divendres, que el divendres sant és
dia 10 d'abril.
I hauríem parlat, si no hi hagués aquest cas, de la reactivació, la reengegada de l'any xaixo, amb dos apunts que hi havia previstos per demà, una visita guiada i una conferència, suspesos. Però també hi afegim aquí que s'ajorna la reunió que vam anunciar ahir de preparació dels 25 i 50 anys de casats. Ja s'informarà quan es pugui celebrar aquesta reunió. I també volia citar-ne una altra, com és l'Església Evangèlica Baptista, que suspèn el seu culte o la seva activitat, escoltant, diguem, la crida que s'ha fet des de la Generalitat, des de l'Ajuntament, aquestes mesures de prevenció de contacte entre gent, per veure si atenuem la propagació d'aquest Covid-19.
De moment, l'Església Baptista, l'Església Catòlica, de moment no ha dit res. Ni els musulmans, que
no
també fan... També, avui és el seu dia, que fan
el divendres.
Uh-huh.
Tot això és el que acabarem d'endreçar i polir de cara a l'informatiu de la una. I meteorològicament parlant, quin temps acompanya el virus?
És que no acompanya el temps. No l'acompanya el temps.
No, perquè mira
aquí... No parlàvem amb la Cristina.
Sí, ja us he sentit, ja us escoltava. I quin dia més gris.
Sí.
Bueno, mira... O acompanya. Sí. Doncs poder sí que acompanya. Perquè no és un dia per fer volar...
Però almenys tenir l'alegria de com obrir la finestra, vegis el sol, ja que estàs a casa, no?
Sí. Però llavors distreu també, que és una mica la reflexió que feia ahir a aquesta hora. Dir, si ja és un temporal com el Glòria, el veus a venir. Si és una nevada com la de fa 10 anys, veus les conseqüències. Ara, ahir, que feia més de sol que no pas avui, dius, amb quina mentalitat has de parlar d'una situació greu com aquesta, quan al carrer veus aquest sol, com si no passés res, dius, ostres, podríem anar a parar al sol fins i tot, ja que no hi ha col·legi. I també em va agradar molt la frase del conseller d'ensenyament ahir, atenció, això no són unes vacances. Us demanem que no us mogueu
per
pagar el virus. Mm. En cap cas, ojo amb les rialletes o aquell riure sota el nas d'alumnes, els més grans, sobretot en edat adolescent, ja, hi-hi, ha-ha, oh, mira, 15 dies, aquell examen que teníem, aquella prova que teníem, aquella... tot això, pilota endavant. Sí, però ja te la trobaràs un dia o altre, aquesta pilota. D'acord, hem parat tot això, és greu, i les famílies ho patiran, caram. Hi ha famílies que s'ho poden muntar bé.
Sí, però hi ha altres que...
A casa no és greu, no ens afecta. Per què? Perquè la mare dels meus fills doncs és mestra. Dius, per tant, ella tampoc pot anar a treballar. Per tant, podrà atendre'ls com sigui necessari. Però gent que treballen tots dos...
Sí, que no tenen
i que no
pares,
tenen avis,
no tenen avis
a prop,
exacte.
O la reflexió que feia uns avis, o que parlàvem ara també a la redacció. Dius, escolta'm, la gent gran és un dels col·lectius de risc.
Uh-huh.
Dius, és clar, què passarà? Els joves treballen, els nens no tenen ningú a casa, cap a que els avis. Vinga, anar propagant virus, anant-te'ls a fent rodar. I què farem amb els nens? Sortirem al parc a trobar més gent. Vinga, anar barrejant virus amunt i avall. Per tant, vull dir, sí, sempre ens quedarà la ironia per parlar-ne. Però compte, que les situacions no són per fer-hi gaire bromes.
Exacte. I ara imagina't que haguessin tingut el Glòria aquest cap de setmana. Sí. Tanquem el món. Mm-hmm. Tanquem el món.
I tant. És una situació absolutament nova, no viscuda mai. Siguem-ne dignes i tinguem responsabilitat a l'hora de no fer bestieses. Senderi, sentit comú, sobretot.
Esperem que la gent ho agafi d'aquesta manera.
A veure si en som capaços.
Bé, a la una hi haurà més complet d'aquesta informació. Ja sabran més coses, no? Vinga,
fins a la una.
Això era el que ens explicava l'Adela. Avui, monotemàtic, ja hem vist. Avui l'informatiu no es parlarà de res més. L'informatiu també de Canal 10 Empordà ampliarà, com que l'informatiu és a la nit, ampliarà coses que es vagin produint aquesta tarda, perquè el nostre informatiu es redacta ara per tenir l'apunt a la una, i a l'informatiu de Canal 10 Empordà, a part també de les notícies que són conjunts, però a la nit sempre hi pot haver-hi notícia d'última hora que ells la poden explicar i fer arribar. Molt bé, doncs així està la situació. 12:20 minuts, continuem aquí en el més calent a l'Aigüera, aquesta segona hora, amb tot el que tenim preparat. El que intentem aquí és això, anar distreguent, anar intentant que la cosa, doncs, la cosa es pugui passar amb tota normalitat. Bé, els hi diria, clar, com presento aquesta secció, sempre els hi dic que si aquest cap de setmana han d'anar, els que tenen ganes d'anar a fer una excursió, escoltin el que ens explicaran Xavi Tió i en Jaume Monés a la secció Sendes. Aquesta vegada és per allò per tenir-la present, diguem, apuntar-se-la i poder fer-la algun altre dia, que cap de setmana ja és complicat que la gent, tal com estan les coses, pugui sortir a fer un d'aquests esports que agrada, com és anar a caminar, anar a fer muntanyisme, senderisme, excursionisme, com li vulguin dir. Però bé, aquesta vegada en Xavi Tió ens apropa al món de l'esquí de fons. A les estacions encara algunes continuen obertes, si fa fred encara això s'allargarà allargant alguns dies més, obertes, però no sé si per prevenció els hauran tancat els accessos, o tampoc, és clar, com que a nosaltres no ens afecta, suposo que els llocs de muntanya, suposo que ells sí que ja sabran, o també els diferents informatius a l'apartat de neu, explicaran si les estacions estan obertes al públic o no. Molt bé, anem doncs amb el que ens explica Jaume Monés i Xavi Tió, si ho deia bé. Vinga.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Generalment ja sabeu que en l'espai dedicat al món del senderisme acostumem a fer rutes adaptades a tots els nivells, per iniciants, per gent que no els agrada massa caminar, també per gent experta, que els agrada fer el cabra, allò ben fet. Però també tenim altres opcions i altres maneres de fer esport relacionat també amb el senderisme, però en aquest cas amb altres disciplines. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard.
Us parlarem avui d'una disciplina esportiva, doncs, molt interessant, l'esquí de fons.
Just.
En dos capítols ho farem. Avui començarem a fer una mica de definició, no?, de què és l'esquí de fons, i dedicarem també un segon capítol, en els Sendes, a fer-vos dues propostes també relacionades, doncs, a on podem fer esquí de fons.
Just. Farem una miqueta de quatre coses teòriques. Parlarem una mica de la definició, dels orígens, en què consisteix l'esquí de fons, dels tipus d'esquís que hi han i una miqueta de les tècniques i dels passos per avançar. I després, amb el capítol següent, ja parlarem de botes, fixacions, en fi, filosofia del tipus d'activitat, dels preus,
doncs vinga,
del tipus
fer
de neu, i farem aquestes dues propostes que deies.
Anirem a fer 5 cèntims o 5 esquís dedicats precisament a l'esquí de fons. I avui, Xavi, no et dic allò de punt de sortida, perquè avui no hem de fer el punt de sortida, sinó que el que t'haig de preguntar és com podríem definir què és l'esquí de fons.
Doncs l'esquí nòrdic és una disciplina d'esquí que engloba tots els tipus d'esquí no fixats per la part del taló, i que són bàsicament, doncs, l'esquí de fons, el slalom esquís, el biatló i l'esquí telemark, que és una modalitat d'esquí. Del nom no ve d'altra cosa que de la creença que l'esquí té el seu origen als terrenys plans dels països nòrdics, on va ser i és, de fet encara és, la forma natural de desplaçament a l'àmbit rural, a les amples zones poc poblades. Cert que els primers indicis s'han trobat a Noruega, però també s'han trobat proves a Rússia, a la Xina, etc. L'esquí de fons, dèiem, pertany a la família d'esquí nòrdic, consisteix en desplaçar-se per superfícies nevades amb l'ajuda d'esquís. És possible practicar-lo, podem dir, neus de qualsevol classe, però la pràctica només es fa servir en pistes preparades i en pendents majoritàriament suaus. Preparades no vol dir res més que trepitjades, guió compactades, amb una retraca, amb una màquina trepitja neus. Són les mateixes pistes per on a l'estiu circulem amb cotxe, pel bosc, per la muntanya, no té cap altre secret. I al damunt d'aquesta neu compactada s'hi pot fer, opcionalment, una traça feta per la mateixa retrac o bé per una moto de neu que porten al darrere com una mena d'aparells d'esquís curtets, 40 centímetres, que van deixant marcada la neu amb aquesta traça que dèiem, i el resultat no és altra cosa que un parell de petites canaletes separades, uns 30 centímetres, planes al fons, amb les parets obertes, és a dir, no són verticals, sinó en forma de V baixa, on posarem els esquís i els farem lliscar. L'esquí de fons, bé, utilitza uns esquís molt més llargs i molt més finets que els que estem habitualment vist d'esquí alpí, d'esquí de pista. Parlem d'entre 160 i 220 centímetres de llargada i finets, que estem parlant d'uns doncs, amples entre 45 i 55 mil·límetres, és a dir, 4 centímetres i mig fins a 5 i mig, 6. Són molt més flexibles, són molt més lleugers, no tenen gairebé cantells, no són metàl·lics, sinó que són del mateix material sintètic de l'esquí. Els esquís, a més, no tenen fixació per la talonera, per la part de darrere, per permetre una bona flexibilitat, per fer la lliscada quan estem en pla i amb ascens, en pujada. A més, la bota doncs, només és solidària amb l'esquí per la part de davant, per la fixació de la punta davantera, tot i que darrerament han sortit unes fixacions amb doble tanca, amb dos eixos de fixació a la bota. És un tipus d'esquí força popular als Pirineus i als Alps. Hi ha estacions d'esquí de fons especialment preparades per aquesta pràctica. A més, algunes estacions d'esquí alpí tenen també pistes o algunes zones preparades per l'esquí de fons. Aquí a Catalunya tenim la més popular, la Marxa Beret, el Pla de Beret, a la Vall d'Aran, que arriba congregant algunes edicions fins a 1.500 corredors. Tenim la Marxa Pirineus entre Lles i Arança, tenim la Marxa de l'Arpa Tuixent, tenim la Cursa de la Rabassa, Andorra, etc. No? En quant a tècniques o tipus de passos o mètodes per lliscar i per avançar, bàsicament hi ha dos passos. Un és el tradicional, conegut com a clàssic, el pas alternatiu, i l'altre, el patinador, l'skating en anglès. En el clàssic que dèiem, es col·loquen els esquís en paral·lel i no consisteix en altra cosa que avançar fent passos alternatius, com si caminéssim una miqueta anant intentant lliscant ara un, ara l'altre, és a dir, carregant el pes sobre un peu i fent lliscar l'altre cap endavant. I en el patinador, en canvi, es col·loquen els peus en forma de V baixa i es fa lliscar l'esquí d'una forma similar com si féssim a patinatge. I ens impulsem, en aquest cas, amb un peu i amb l'altre el fem lliscar com si patinéssim sobre gel. En pla i pujada no hi ha massa problema per avançar, i per baixar el que hem de fer és posar els esquís en forma de tascó, unim les puntes per davant, intentem clavar els cantells interiors i obrim per darrere les espàtules per darrere, doncs, perquè ens freni i ens faci de tope sobre la neu, no? Amb el món popular en diem fer. En quant a botes i fixacions, els esquís poden tenir dos tipus de soles, o bé completament llisa o llaurada, d'escates. La sola llisa normalment s'utilitza per competició, i en el cas de voler practicar el pas clàssic, si ha d'afegir una cera, ja sigui en forma de barra o de crema, i per millorar, doncs, bàsicament la lliscada, no? En el cas patinador no ens cal que s'hi apliqui cap cera. Si es vol alternar els dos tipus de passos, doncs potser sí que seria convenient. Els esquís que dèiem de la llaurada tenen gravada per sota com una mena d'escates, que el que fa és deixar frenat a l'esquí cap endarrere, no es permet que l'esquí se'n vagi cap endarrere.
Permet que... fixar, per tant, si tu has de fer una pujada, pots fer-la caminant, sense que te'n vagis cap enrere.
Sense por de que l'esquí se'n vagi cap endarrere. Això és el que fixa l'esquí a la neu, no?
Doncs perfecte, després de conèixer aquestes dues tècniques o passos per avançar en l'esquí de fons, nosaltres que hem de començar a acomiadar la secció d'avui, Xavi, recordem que en el proper programa continuarem parlant de l'esquí de fons, eh?
Exactament, com dèiem, parlarem una miqueta de les botes, de les fixacions, del que és la filosofia de l'esquí de fons, dels preus, dels tipus de neu, i acabarem amb això que dèiem, les dues propostes per anar a gaudir de l'esquí de fons.
Fantàstic, doncs Xavi, tio, fins al propera.
A reveure.
Esquí de fons, primer capítol. Avui ens portava als sendes en Jaume Monés i Xavi Tió. En Xavi Tió és el que ens fa sempre viatjar arreu del territori, aquesta secció que condueix aquest programa, que també el poden escoltar aquí a Ràdio L'Escala, tot sencer, però d'aquí doncs, sempre triem l'apartat de que ens fa viatjar en Xavi Tió, que ens fa caminar, per sortir a caminar, per sortir a fer sendes, tot i que el sendes parla de més coses també relacionades amb aquest món. Molt bé, doncs continuem. Són aviat, 10 segons per arribar a 2:15, i continuem aquí en el Més Calent a l'Aigüera. Encara hem de passar pel rentaplats si tenim temps, per la taverna i per el cinema. El que sí farem ara, anem a la música. Ells són de Tortellà. Fills de músics, i Tortellà és un país de músics. País amb una població de músics. Sí. I aquest grup amb aquesta cançó, els Tortellines amb La Fortuna.
Cada estiu tornem a dir, aquest serà irrepetible. Han passat mil i una nits, navegant a la deriva. Quan xerrem pels descosits, que el temps passa se'ns oblida. Tu ja saps com ho fa el vent, les paraules marxen soles, i el silenci es fa present, quan no hi ha ningú a la vora. I tan sols per un moment, callem tots i veiem caure el sol rugent sobre ma blava. Si algun dia em vens a veure, explicaré batalletes com les que expliquen els avis als seus nens les nits més tendres. I és quan lluites pel que vols, vas encara més enllà, i quan t'adones que el món és tan petit et sents més gran. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cançons fora de mar, ballarem sobre la sorra, farem el temps d'una estona perquè amb tu mai es fa tard. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cançons fora de mar, ballarem sobre la sorra, farem el temps d'una estona perquè amb tu mai es fa tard. I quan no ens tenim, ens trobem a faltar, és quan estem junts que mai volem marxar. I quan menys sabem, més tenim per aprendre, somiem el que volem, no hi ha res a perdre. Si algun dia em vens a veure, explicaré batalletes com les que expliquen els avis als seus nens les nits més tendres. I és quan lluites pel que vols, vas encara més enllà, i quan t'adones que el món és tan petit et sents més gran. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cançons fora de mar, ballarem sobre la sorra, farem el temps d'una estona perquè amb tu mai es fa tard. I amb una mica de fortuna volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cançons fora de mar, ballarem sobre la sorra, farem
Continuem aquí en el Més Calent a l'Aigüera i ara sí que anem a la taverna. I quan tornem de la taverna ja serà quasi el moment d'entrar al cinema. Sons de taverna, avui amb el grup La Barretina del Malgrat de Mar i amb aquesta cançó que té diversos títols. Però l'oficial és aquest, l'Adiós del Soldado.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
L'Adiós del Soldado és una havanera de les que podem considerar tràgiques perquè n'hi hagi de tots colors. Aquesta del soldat que se'n va anar i no va tornar, com altres casos, però aquesta vegada per un motiu dramàtic. També la podem trobar amb un altre nom com Lucero de mis noches. Ens la interpreta el grup La Barretina de Malgrat de Mar.
Se divisa en el oriente el alba y allá a lo lejos la luz de la mañana y en el cuartel cornetas y tambores están tocando a Diana. Después, cuando en la oscura noche cubrió de sombras los campos de batalla, bajo la luz de un día pálido y triste, un soldado expiraba. Ya se divisa en el oriente el alba y allá a lo lejos la luz de la mañana y en el cuartel cornetas y tambores están tocando a Diana.
Molt bé, doncs això era el que ens portava a aquests sons de taverna, aquest Adiós del Soldado amb La Barretina. I sempre, com sortim de la taverna, com no, entrem al cine. I en el cine ens hi trobem en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs estem, ja ho veus.
Hem de començar amb una notícia del Cans.
Vinga.
I ho dic perquè la dic ara i la tornarem a repetir al final del programa.
Perfecte.
Més que res, perquè així tothom estigui a la guaita, després reprenem el fil.
Vinga, endavant la notícia.
Ens han comunicat que el cinema Montgrí tanca per els problemes amb això del coronavirus, eh? Mm. Una paraula que jo encara no he dit ni en antena, ni per televisió, ni aquí. Mira, la primera vegada
que dius.
Però s'ha de dir, i que, bé, en els programes, tant de la ràdio com de la televisió, s'ha anunciat la programació del cinema Montgrí, doncs sapigueu que almenys aquest cap de setmana, i suposo que el que ve, perquè aquests 14 dies són els que per norma o per llei o per no o per recomanació, doncs ha d'estar la cosa restringida, doncs el cinema Montgrí ha aplaçat les seves projeccions fins que ens comuniquen, ja ens ho aniran fent saber, de la mateixa manera que avui ens han fet saber, doncs, que aquest cap de setmana no hi havia cinema. Al final del programa tornarem a repetir quan recordem que toca la programació del cinema Montgrí. Ho dic perquè aquestes notícies val la pena dir-les al principi i al final, perquè si algú s'enganxa al programa més tard, doncs ho sàpiga, hi ha molta gent de l'Escala i els entorns que assisteix habitualment a les projeccions del cinema Montgrí.
Bé, ha començat el cinema Montgrí i podria ser que s'estengués a altres cinemes.
Bé, de moment...
Si són cinemes municipals...
No,
podria ser, per exemple, no sé, potser dic Begú, que també va ser municipal. Els que són empreses privades, aquest ja és diferent.
Ja sabem que la normativa que varen dir és allò, més de 1.000 persones amb recintes tancats, això no pot ser. Menys de 1.000 persones, el 30% de l'aforament. Els cinemes ho tenen molt. Els teatres no. Els teatres jo sé que han hagut de suspendre funcions perquè ja ho tenen tot venut i aquí discriminen per dir-li si aquesta butaca sí, aquesta butaca no.
Correcte.
Però el cinema ho tenen fàcil perquè la venda anticipada és molt minsa, sobretot amb els títols normals, i la venda immediata pues ho tenen fàcil perquè moltes vegades ho fan numerat. Per tant, una sí, dos no, una sí, dos no, una sí, i ja tenen repartit el 30% de l'aforament. En principi, que jo tingui notícies, els cinemes de per aquí, els de Girona, Figueres, no, tenen... En fi, poder d'aquí una hora em desmenteixen, perquè això, aquestes coses canvien d'un moment per un altre.
Clar, i havent-hi també aquest pànic de que no se surt i que tothom es quedi a casa, també es pot veure molt afectat a les sales de cine.
Ara ho comentarem. Hi han diverses pel·lícules d'aquesta setmana que es mantenia l'estrena per avui i que doncs d'avui per demà doncs ja no els estrenen. I clar, en el programa, tant de la tele com d'aquí la ràdio, estan anunciades com estrenes de la setmana. Aquí ara ja direm que ja han enviat la nota en què no... I d'altres que estaven previstes per la setmana que ve i que eren títols que tenien potència i que també s'han aplaçat l'estrena. I bé, llavors ja recordem el James Bond, que ja vam comentar-ho la setmana passada, doncs que ja va aplaçar l'estrena fins al novembre, i la novena entrega d'A Todo Gas, Fast and Furious, aquesta saga que recapta molts diners, ja no s'han conformat amb aplaçar l'estrena, sinó que ja han dit per l'any que ve.
I és curiós perquè estem en una situació que abans vèiem en pel·lícules com aquí buscava, aquí viu una de gama, Hot Son, Contagio, Virus, Ceguera,
Estallido,
12 Monos...
Estallido.
Sí. Doncs què passava? Això només passa a les pel·lícules, això poc que passarà a nivell real. Doncs mira, això que diuen que miràvem en pel·lícules, aquestes pandèmies mundials que agafaven i que tancaven tot i passava i tot això, i patapam, quasi ens hi trobem.
No, és que ens hi trobem, perquè el que reflectien, el que reflectien aquestes pel·lícules, evidentment, amb clau cinematogràfica, amb el seu dramatisme que té que tenir, perquè te presenten a tota una sèrie de personatges, els quals va seguint, els quals els va afectant d'una manera més directa, més indirecta, algun que s'hi queda pel camí i que li havies agafat estimació i dius, ostres, aquest me l'han carregat. Però l'efecte, diguéssim, genèric, l'efecte econòmic, l'efecte... Doncs és que és aproximadament vols suspesos, locals tancats, la gent confinada, en fi, és que és una traslació a la realitat el que alguns guionistes en el seu moment varen idear. O sigui que, desgraciadament, ens hi trobem. Ens hi trobem, i no és una pel·lícula, per desgràcia.
No, no, però d'això, imagino que poder se'n farà alguna pel·lícula més endavant.
És que ja s'han fet.
No, de la realitat d'ara.
Sí, però de la realitat d'ara, no. És que la realitat d'ara estem vivint els guions de... que si barregéssim alguns guions d'algunes pel·lícules que s'han fet sobre aquest tema, doncs faríem la situació. No és que se n'hagi de fer una. Clar que sí, que se'n poden fer. Se'n faran tantes com vulguis. Però estem vivint una situació a la vida real que, descrita en pel·lícules que van d'aquest tema, ja els hem viscut.
Sí.
Poder, tot junt, no. Però sí que una part d'aquí, una part d'allà... O sigui que... sempre hem dit el mateix, quan la realitat te toca de prop, dius, ostres, és que això jo ja ho he viscut. No ho has viscut, ho has vist en una pel·lícula.
No, no, és així. Bueno, i també hi ha hagut... La cosa s'ha disparat ara al mes de març, si això arriba a agafar un pèl més enrere, clar, Oscars, Goyas i BAFTA i tot,
sí,
això,
sí.
Tot això, suspès.
Tot. Sí, sí, esclar, esclar, esclar. I ara ja veurem...
Ara que quedarà algun festival per
no,
fer,
no?
No sé si queda alguna cosa, si és important d'aquests.
Pues, és que han filat molt prim, perquè els Césars els ja es varen entregar, sí, la Berlinale ja es va
ser
fer.
Fa poc.
Me sembla que han filat molt prim, tots aquests. Ara, el que sí que se suspenen són, bueno, fires, congressos, tot això. Però ara veurem els interessos polítics, i ara ja em poso amb camises d'onze vares, que no m'hi hauria de ficar, els interessos polítics per suspendre segons quins events, i que per motius populars es faci la vista grossa, els ulls grossos.
Que n'hi pot haver-hi.
De moment, jo ja he sentit a dir que ja han sortit els polítics andalusos que la Setmana Santa ni tocar-la. Ja en parlarem. Ja en parlarem. Però, de moment, ja han sortit a dir això. Les falles també van dir que ni tocar-les i ja no hi
ja
són.
Estan, clar.
Però, compte. Compte que per segons qui sí, per segons qui no. Al Regne Unit, els partits de futbol, cap problema, podia jugar tothom. A la que ha sortit un parell que s'han contaminat. Oi, noi, avui tornar a reunir altre cop per veure què passa. Compte en dir d'aquesta aigua no en veuré. Perquè... el que hem vist en el cinema se'ns està traslladant a la realitat, i en el cinema també vèiem els típics polítics que deien aquí no passa res, podem continuar, i el típic científic que s'enfrontava en aquell polític, que era mal vist, que era denostat, i resulta que era el que tenia la raó. Per tant, també ho hem vist al cinema, això,
eh? Sí. A veure què passarà. Jo, ara que dius això de la Setmana Santa, esclar, sí, ve una notícia que en el sur estava veient, que bueno, ells continuaven ensejant i ells pensaven que no, però ja ho veurem.
Jo vaig sentir en el vicepresident de la Junta tinguent això, que s'haurà de menjar les paraules, poder sí, però de moment ell lo palante.
El cas de les falles és curiós, perquè feien jugar el partit de la competició europea, el València, contra aquell equip italià, l'Atalanta, i les València deien, per què aquí hem de jugar a porta tancada i al costat estan fent les falles a porta obert, i hi ha italians que van anar a veure el partit, bueno, van anar per veure l'ambient del partit, perquè no sabien que no podien entrar, però aprofitaran que es falles, sí, i ens anem a veure les falles.
Encara es podia venir. En fi, és tot una incògnita del que, perquè les coses canvien d'ara, d'avui per demà.
Sí, 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 sí.
I dic d'avui per demà per no dir de les 12 per la 1.
Sí.
Perquè això mateix, els títols de les pel·lícules que s'han anat aplaçant, ahir s'estrenaven i avui no. O sigui que compte que estaven avançant els aconteixements d'una manera que els que ens dediquem a informar de coses que estan al dia a dia, bé, ens trobem amb això, que ahir fem un programa anunciant tota una sèrie de novetats en el món del cinema que avui ja puc desmentir.
O sigui, seran unes setmanes que el nivell d'audiència a les plataformes d'aquestes que fan sèries i pel·lícules pujarà...
Evidentment, però pujarà molt. Només per dir-te un exemple, de les 8 estrenes que ja hi havia previstes per la setmana que ve, només n'han quedat 4. Les altres 4, doncs ja... Però, bueno, d'una setmana per altra te dona temps a reaccionar i a poder fer el guió del programa una mica bé, reduït, de butxaca, el que vulguis, però sí. Bueno, almenys no dones una informació errònia. Però, clar, en aquest...
Clar, sempre queda el recurs de dir... Si les coses haguessin anat com havien d'anar, s'hagués estrenat això...
Evidentment, i de la mateixa manera que aquí sempre diguem que nosaltres donem novetats que al final la gent poder no trobarà a les pantalles, però perquè no hi ha prous pantalles per absorbir les estrenes, doncs ara hem de dir que almenys aquesta setmana en els programes d'informació de la casa s'ha donat una sèrie d'informació que a l'hora de la veritat aquestes sí que no cal que els busqueu perquè no els trobareu. I, esclar, i no són títols menors, sinó que són títols una mica importants d'aquells que dius, caram, hauria de ser a la cartellera i no hi són. No hi són per què? Perquè la distribuïdora els ha tret. L'altre dia comentàvem el tema de les distribuïdores. Són la peça clau en el món del cinema. La productora fa la pel·lícula, té un caché, ven la pel·lícula en aquests mercats del cinema a les distribuïdores adequades, que ja paguen per els drets d'aquella pel·lícula. Per tant, aquí s'acaba el negoci de la productora, per dir-ho d'alguna manera, que ja farà un més negoci amb d'altres pel·lícules. És la distribuïdora la que fa el màrqueting, la que fa la promoció, la que fa la publicitat, i la que després doncs, tria la data d'estrena, i l'exhibidor és el que paga la distribuïdora el tant per cent de la taquilla, de la manera que tinguin pactat com fan la recaptació d'aquella pel·lícula. Les recaptacions de la pel·lícula es basen molt també en el primer cap de setmana.
Sí.
El primer cap de setmana és un dels indicadors anuals de les pel·lícules de més èxit. Quina pel·lícula ha recaptat més en el primer cap de setmana? Tal. Quina pel·lícula ha aguantat més en setmana en cartell? Tal. No, a vegades no té per què ser la mateixa, evidentment. I quina és la millor pel·lícula de recaptació de l'any? Tal. Tampoc té per què ser la mateixa. Però, clar, les distribuïdores que diuen, si en el primer cap de setmana no faig un duro perquè entre cinemes tancats, cinemes el 30%, i una cosa i l'altra, doncs, guaita, retraso l'estrena i aquí pau i allà glòria, perquè és potestat de la distribuïdora fer-ho. Clar, aquesta setmana que ve... Les sales de cinema no tindran problema perquè podran allargar les que hi tenen perquè amb 4 que n'arriben i a més són 4 d'aquestes menors que poder si s'hagués estrenat tot no els ho trobaries, però ara poder si els hi trobaran.
Pot ser que els ho trobis. Doncs molt bé, Jordi, anem a veure quines són les estrenes que podem veure.
Comencem per les que no s'estrenen.
Vinga.
Perquè quedi clar, Operación Camarón, una pel·lícula de... no sé si és de... No, a Tres Media no, l'altra.
Mediaset.
Sí, em sembla que és de... I em sembla que s'ha promocionat.
Mediaset és la d'en Roures.
No, Mediaset és la de Telecinco. En Roures és Mediapro.
Mediapro, exacte, sí, 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 Mediapro. Sí. Estan de mèdies a vegades
externs. Sembla que és de Telecinco, eh? Sí. Però bé, és igual. És una pel·lícula... Bé, doncs d'ahir per avui ja no s'estrena. Almenys això és la notícia que ens ha arribat i és un títol que... En fi, és que, esclar, són títols que, independentment de la seva o no qualitat o que agradin al públic, esclar, estan promocionades i llavors doncs encara té més repercussió el fet de que no s'estrenin. Todo pasa en Tel Aviv, una pel·lícula que d'una distribuïdora molt petita que hi havia posat molt en aquesta estrena, doncs també s'han vist obligats a no estrenar-la perquè no es podien arriscar a haver-hi invertit
i ara no
recuperar el primer... Perquè, esclar, aquestes pel·lícules d'aquestes distribuïdors petites han de picar fort el primer cap de setmana. I llavors el segon ja... I el tercer, si arriba un títol potent, se'ls hi ha acabat.
Sí.
Bueno, doncs aquesta també han aplaçat l'estrena. I clar, llavors ens queden les altres. Afortunadament, un dels títols una mica potents de la setmana, aquest no s'ha aplaçat, almenys per ara, que és La canción de los nombres olvidados, pel·lícula que també ha estat força promocionada, principalment perquè la seva distribuïdora és Filmax, una distribuïdora que té força potència en el camp cinematogràfic. És un thriller de suspens sobre la desaparició d'un violinista just abans de fer el seu concert més important, i que, bueno, la pel·lícula és, ens retrau un moment en què aquest nen, aquest violinista, quan era nen, va ser un refugiat a París durant de la Segona Guerra, no, perdó, a Londres durant la Segona Guerra Mundial, i era un virtuós del violí. Per tant, aquesta pel·lícula en principi sí que s'estrena amb un repartiment amb Tim Roth, Clive Owen i Catherine McCormack. Per tant, La Canció de los Nombres Olvidados sí que s'estrena. També s'estrena una producció mexicana que es diu Luciérnagas, que parla del tema de la immigració amb un iranià que fuig del seu país i agafa un vaixell, però la seva idea és anar a Turquia, però resulta que aquest vaixell el porta a Veracruz, Mèxic, i el que li passa, doncs, en un lloc on no, ell no estava previst que hi arribés, però que, bueno, quan veu que ha fugit de les intransigències del seu país, doncs dubtarà entre si intentar tornar, perquè, esclar, allà hi té els seus éssers estimats i tot, o quedar-se amb aquesta nova llibertat que ha aconseguit. I les pel·lícules d'animació, que n'arriben dues, les dues són en català, i les dues són animació, no és l'animació tradicional que estem acostumats a veure amb les típiques pel·lícules de Disney o de DreamWorks. Les vides de Marona és una pel·lícula de producció europea sobre una gosseta que pateix un accident i a partir d'aquell moment recorda tots les persones, els amos amb els que ha conviscut i amb els que ha tingut una relació molt, molt intensa. La pel·lícula arriba en català, no sabem en quantes sales, però hi ha versió doblada al català. I l'altra pel·lícula doblada al català és Todo pasa en... No, perdona, Todo pasa en Tel Aviv, ja em dic que no. És Clara i el lladre de pomes, que és una producció noruega sobre una jove vaca que somia en ser estrella del rock, i per això va trobar-se amb el seu pare, que segons la seva mare havia sigut un gran artista. També arriba en català. I altres títols que arriben aquesta setmana, en principi no ens han desmentit que se suspenessin, són una producció canadenca, que és la pel·lícula que més recaptació ha tingut en aquell país, produïda per ells, que es diu Illo Vieron Pájaros, que ens parla de la vida de tres ancians que viuen en una cabana al mig del bosc, allunyats de tot tipus, però que per una sèrie de circumstàncies han patit una gran quantitat de focs forestals al seu voltant, i la seva vida tranquil·la es veurà alterada quan arribi una fotoperiodista que el que va fer és un reportatge sobre la vida de la gent afectada per aquests incendis forestals. I una pel·lícula basada en fets reals, personatge real, titula Fahim o Fahim. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Gerard Depardieu i Fahim Muhammad, que ens parla d'un pare i un fill que fugen de Bangladesh i es refugien a París, i en allà, doncs, han de fer mans i mànigues per aconseguir que no els deportin, perquè, clar, papers no n'hi ha. Però el fill té una gran habilitat pel tema dels escacs, i coneixeran a un personatge interpretat per Gerard Depardieu, que es diu Sylvain, i aquest és un gran entrenador dels escacs, i a través dels escacs poden intentar aconseguir, doncs, allò que tant desitgen, que és que es puguin quedar a París. I ja està, això és el que hi ha.
Això és el que es podrà veure, això és, segurament.
Això és el que hi ha, si és que hi ha sales per anar-ho a veure.
Si és que hi ha sales i els cinemes no tanquen.
I ara arribaria aquell moment en què me diguessis, va, estem acabant la programació de Torroella. Doncs no n'hi ha.
No n'hi ha. Si n'hi hagués, què podíem veure?
Si n'hi hagués, hi hauria Pavarotti, aquell documental sobre Luciano Pavarotti, i ja està, que la boda no se pare, però... no confonguem en el personal, perquè el cinema Montgrí de Torroella aquest cap de setmana segur que és tancat. I jo m'apostaria un pèsol que la setmana que ve també.
Igual.
Però bé, això serà ja per la setmana que ve, en principi.
Sí, que dèiem.
Aquesta setmana ens ha sobrat temps.
El CE, doncs, una dependència municipal, està tancat, com estarà tancat a Torroella el pavelló, estarà tancat totes les instal·lacions municipals,
sí, però,
igual que ho estan aquí.
Aquí el que es tractava era de quina possibilitat ells tenien d'aplicar allò del 30%. Uh-huh. Suposo que els hi deu ser una mica més complicat. I bé...
No, però és a dir, si, a lo millor si fos privat, poder sí que ho podien aplicar. Però el CEM municipal i totes les dependències municipals els tanquen, doncs suposo que se'ls ha dit, doncs, això. Vull dir, el CEM Montgrí no pot continuar perquè, si, clar, si tanquem camp de futbol, si tanquem pavelló, si tanquem el Museu de Can Quintana, si tanquem aquí...
És possible que vagi per aquí.
Vagi més per el municipal que no pas per complir aquest, això que deies, el 30%.
Sí, no, però, de fet, la normativa és aquesta.